Al matí, amb Raquel García.
Fa només uns dies es feia oficial que el castell de Can Feu ja és de propietat municipal. Després de molts anys de converses entre l'Ajuntament i la propietat i, sobretot, després de molts anys de demandes veïnals, la finca ja és de titularitat pública. Això significa que ara s'obre una nova etapa. Toca decidir quins usos es dona aquesta casa senyorial del segle XIX, construïda sobre una masia del segle XI. Una de les entitats que tindran un paper clau en aquest procés és l'Associació Cultural Can Feu, que ha patinat durant anys les demandes per recuperar i mantenir la finca. I per parlar del passat, present i futur del castell de Can Feu, parlem amb alguns dels seus membres. Aleix González, president, bon dia i benvingut.
Bon dia.
També ens acompanya l'Elisabet Busqué, vicepresidenta, bon dia.
Bon dia.
I a l'Adrià García, membre de l'entitat, bon dia i benvingut.
Bon dia.
Expliqueu-nos en quin moment sorgeix un interès per part dels veïns de la zona pel castell de Can Feu i si va ser a partir d'aquí que doncs, va néixer la vostra entitat.
Bueno, primer de tot, la nostra entitat no és veïnal. Vull dir, no vivim al costat de l'edifici, vivim a la Creu Alta, molts de nosaltres.
Menys jo, com jo vinc al Barri de Gràcia.
Sí. Però... jo sí que vivia abans als Merinals i tal, però nosaltres, més que res per reivindicació, més que res per defensar una mica el patrimoni, que ja sabeu que queda molt poc, i doncs això va ser el 2010-2011, vam començar les xerrades amb tu, Elisabet.
2010.
I llavors el 2013, el 31 de maig, ja ens vam fundar i vam fer l'associació. I bueno, portem ja 5 anys i hem aconseguit bastantes coses, jo crec. Vull dir que
sí,
estem molt contents amb tot el que hem aconseguit.
I llavors què és el que té d'especial? Perquè primer farem una mica de recorregut i de part històrica, no? I després ja anirem doncs, a veure els usos que pot tenir aquesta finca. Però què és el que té d'especial? Per què considereu imprescindible que la nostra ciutat doncs, la mantingui i també protegeixi?
Ah, perquè té una història gran, tant sigui... del segle XI, com el coi, sí o que sigui, però és una part patrimonial de Sabadell i això no es pot deixar perdre. Vull dir, Aleix, tu ho saps més.
Bueno, i l'Adrià també.
I no només patrimonial, sinó també natural, perquè antigament allà hi havia un bosc, tot i que després van fer els Merinals i part del bosc aquest es va perdre, sí que tenim la idea d'intentar recuperar la part que encara es pugui... recuperar d'aquest bosc, perquè en aquest bosc s'havien fet moltes aplecs, moltes festes majors que ajudava aquesta idea de cohesió social, no? I de participació, fer sardanes, obres de teatre, etc.
Sí, sí. Rics, pobres, anaven tothom allà. O sigui, tota la societat d'aquella època, el 19 del 20, estava representada amb el bosc de Can Feu, no? Per això creiem que va ser un punt molt negre per Sabadell quan es va perdre, quan es va talar l'any 40. La nostra entitat no només defensa l'edifici, com bé diu l'Adrià, doncs també l'entorn una mica està molt degradat perquè hi ha molts polígons, perquè hi ha molts... ara menys mans estan fent el soterrament del tren. Hem de guanyar aquest espai per tots, no? Vull dir, jo crec que és un espai que encara podem salvar-lo mitjanament bé a nivell... Això més l'Adrià, que és, ell sap del tema, que sí. Ho has estudiat, tens la carrera i això. Més paisatgística, no? Que també de la històrica, però també la paisatgística de jardí, d'horts urbans, de bosc i això, d'esbarjo, que es pot recuperar una mica, encara que sigui.
Fa molt de temps que vosaltres doncs, heu defensat aquesta conservació no, del castell de Can Feu i heu realitzat també una gran tasca d'investigació, de documentació, no? Com heu fet aquesta feina? Com heu accedit a les informacions i a tot el material històric d'aquesta finca, no? Per precisament doncs, tenir aquesta informació, com ara que explicàveu, no? Que era punt neuràlgic a la ciutat, on es feien festes, on tothom doncs, passejava, ballava...
Bueno, clar, per una persona que no té estudis d'història com jo i tal, no sóc historiador, doncs l'únic que vaig començar a fer és començar a mirar arxius. Arxius, arxiu de la UES, arxiu històric, fotografies, documents, Temps més tard vaig posar-me en contacte amb una família, la que eren propietaris abans, i ells ens van oferir moltes coses, vull dir, amb gent de l'associació, amb tu, Elisabet, ho hem vist tot, vull dir, les famílies han obert les portes.
Però portes, Aleix, portes estudiant aquest castell
ah,
fa
sí?
més
bueno,
de 10 anys.
Sí, porto
vull dir,
és el 2006.
Ets un noi molt jove.
Porto 12 anys estudiant-lo, però...
molt jove.
Una cosa més per mi, però al final doncs, vaig dir, doncs, bueno, doncs, com que pensava que això no interessava a ningú i ho feia per mi, doncs, bueno, però com vaig veure que la gent com l'Elisabet o més gent que no coneixem s'interessava pel tema, dic, ah, doncs vinga. I mica en mica vam començar doncs, a fer tota aquesta tasca. Sí que és cert que hem trobat coses molt impensables, no us les direm perquè heu de venir una de les visites guiades que fem el primer diumenge cada mes per fora. Són 3 hores de duració les visites, vull dir que és gratuït i comencen a les 11 allà, o sigui aquest diumenge a les 11, si tothom vol, doncs allà a la porta del castell és per fora, però són 3 hores, 3 hores 30, vull dir que no es fa llarg, la gent diu, ja s'ha acabat, dic, home, anem a dinar, no? Però sí que sé que per buscar, doncs, bueno, has d'estar 24 hores buscant coses, i jo no paro, estic 24 hores pensant i buscant, i a vegades, doncs, trobes coses, doncs, a Alemanya, trobes coses a Canàries, trobes coses a cases particulars, trobes coses a...
Passejant per una ciutat o
sí,
per un poble de...
Sí, també, sí,
de la
Agullana,
costa, per exemple,
sí, sí, o sigui, hi ha moltes relacions amb aquest edifici, no? Era una família que tenia moltes propietats i llavors, clar, o sigui, això hem creat un teixit com una traranya, no? Que aquesta família tenia moltes propietats repartides per qui ningú sabia fins que vam arribar nosaltres.
Expliqueu-nos la història d'aquesta família, d'on sorgeix la construcció del castell de Can Feu.
Primer de tot, sí que volem reivindicar el nom original de la finca. Nosaltres ja no diem castell de Can Feu, és erroni, aquest nom no és l'original. El que diem és el nom original que porta és el 1674, que és Torre d'en Feu. Això és el sempre, ara veureu que el publiquem és Torre d'en Feu, ja no és castell de Can Feu. Castell de Can Feu no és correcte, és un nom dels anys 50-60 que li van posar perquè és el castell que hi havia a Can Feu, no perquè fos el castell el nom original de l'edifici. I dit això, doncs és la família, m'has dit la família, una miqueta la història de la família. És una família que té unes arrels molt antigues, és dels segles 9-8, la família Riusec de Monistrol, i són els que, segons la llegenda, doncs van trobar la Verge a Montserrat. O sigui que tenim un edifici molt relacionat i molt empartat amb Montserrat, perquè són els que van trobar, segons la llegenda, això ho remalco molt perquè és una llegenda tot, que són els que van trobar la Verge a Montserrat, el riu sec de Monistrol. Llavors aquesta família, hi ha una altra casa molt important a Monistrol, que és Can Cavaller, que està més del poble, és d'estil gòtic, els fonaments, llavors reformat també el 1899, però és una casa molt maca, també en ruïnes. Nosaltres ja no donem a l'abast per tenir dues cases, ja defensem aquesta i és el de Monistrol que defensa la seva, però també reivindiquem una miqueta la relació que hi ha amb aquestes dues poblacions. Llavors aquesta família, el Riusec, s'entronquen després amb els Olzina, que eren nobles i advocats molt importants de Cardona, llavors se'n van a Barcelona, llavors aquí comencen a comprar propietats i tenen moltes, moltes finques. I els Olzina també s'entronquen amb altres famílies, de la Cerdanya, com sigui la família Pasqual, que eren descendents dels Cadells, això dels bandolers dels Nyerros i dels Cadells, doncs també tenien descendència de per allà, i també s'entronquen amb la família Feu d'aquí de Sabadell, i després finalment ja és l'última branca, és la família Ferret de Sant Andreu de Llavaneres. Vull dir, són moltes famílies nobles, totes elles que es van entroncant i formen un escut que veiem ara, de 6 blasons. Hi ha molta més història, molta més, però si no estaríem 3 hores parlant per ràdio.
Si no estaríem 3 hores.
I no...
I per què van construir la Torre d'en Feu?
Bueno, la Torre d'en Feu en si va ser una disputa entre diversos germans.
Però la reforma o l'edifici original, m'estàs preguntant?
Jo m'imagino que...
Una mica per tot, si ens podeu fer com el resum, no? Per...
Bueno. No, això era una torre medieval del segle XI, una torre com podia ser Canostrell o la Torre Berardo, una torre doncs, de totes tres plantes, una torre medieval, quadrangular, amb un fossat. Aquesta torre es deia la Torre Soberbé, perquè els propietaris es definen Soberbé, i després aquesta torre passa per diferents mans, la família Mir, els Vallcorba, però hi ha un moment al segle entre 1527 i 1543 que la torre es crema, encara no he pogut datar ben bé quin era l'any, ja el trobaré, es crema la torre, llavors aquesta torre es restaura, però en el seu lloc fan una casa pairal, com podia ser la Masia de Can Rull, aproximadament a sobre d'aquesta torre, i aquesta torre, al finals del 19 ja estava molt... No és que estigués en mal estat, estava bé, però havia perdut molt l'encant de la torre medieval que havia sigut al segle XI. Llavors, l'últim descendent de la família, el Josep Nicolau d'Olzina, doncs el que fa amb una juguesca amb els seus dos cosins és restaurar una de les seves finques doncs, per donar-li aquest aire medieval que havia tingut en el passat, però que és una invenció totalment romàntica, no?
Sí. I Adrià, doncs... I això, i aquesta juguesca va ser entre aquests tres germans, van ser? Sí?
No, cosins.
Cosins. Bueno, cosins.
Sí.
I realment, al final, el que va acabar guanyant va ser el castell de... Bueno,
la Saleta.
Torre Saleta, sí, Saleta. Allà Sant Hilari.
Allà Sant Hilari. I al final, pues, quan aquest, el castell de Can Feu de Sabadell no es va acabar de construir del tot. Si ens hi fixem, la torre, només en veure-la veu que li falta alguna cosa, no? Li falten les teulades.
Les teulades
i...
còniques. Uh-huh. I l'arrebossat, i li falten moltes coses. La capella, per exemple, doncs, tenim perquè... l'original. I...
Sí, perquè al perdre la juguesca ja va, ja, perdre, però... va perdre com clar, va... l'interès de cara de...
Ell, jo crec que, això ho diuen molt les visites, però jo crec que ell, amb l'arquitecte que va ser l'August Font i Carreras, el que va fer la reforma, aquest arquitecte era molt conegut a l'època perquè va fer la façana de la Catedral de Barcelona, o la Passatorre de les Arenes, tothom coneix aquests edificis,
sí,
i no, ningú es para a pensar que les mans que van dissenyar aquella façana van ser les mateixes que van dissenyar la Torre d'en Feu, no? Llavors, per la família que ens ha comentat, per els documents que tinc i per la relació que hi ha, creiem des de l'associació que l'Olzina, el propietari, amb l'arquitecte no van acabar gaire bé. Suposo que no van, no està acabada l'obra, ells dos van acabar bastant malament, i és així que tal que l'Olzina, per treure aquestes espines, fa una altra reforma, un altre castell que tenia allà, una altra torre a la Cerdanya, que convidem els oients, els lectors, no els oients, que si alguna vegada aneu a Alp, a la Cerdanya, per Collada de Toses, sapigueu que hi ha un castell al, baix, al fons de la vall amb unes punxes, aquell castell que és la Torre de Riu, per això Torre d'en Feu, Torre de Riu, també era, també era d'ell, no? És un castell que és també de la juguesca, però una juguesca més, molt més tardana.
I aquest sí que està acabat.
Aquest sí que està acabat.
I aquest sí que està acabat. Sí. I expliqueu-nos de tota aquesta història que heu anat, doncs, buscant, remenant, documentant, què és el que heu descobert que us ha sorprès més?
Hi ha tantes coses.
Hi ha tantes coses, no? O que no us esperàveu?
La cosa més important potser va ser... trobar, per exemple, que una peça de ceràmica de l'escala de l'edifici està en el banc modernista del Pargüell.
Sí. Un tros de rajola.
Un tros de rajola amb l'escut dels Feus està allà, i els xinos fent-se fotos, i no saben el que és.
Sí, i ho va trobar. I ho vaig trobar.
No, estàvem assistint a una conferència de participant de la participació de Festa Major. No sé si tu hi eres, Adrià, jo estava amb tu, Elisabet, i la Marta Ibáñez. I estava el ponent, que no sabia res, havia passat unes fotos, unes diapositives, sí, de la Festa Major, però llavors, per parlar de que la Festa Major és cohesió i és molt diferent, va posar un trencadís. I sortia la peça ceràmica que tant coneixien nosaltres. Llavors vaig estar molt parat. Llavors vaig estar buscant pel meu compte, perquè ell no sabia d'on era aquesta foto, i vaig veure que era el Pargüell.
Sí. Que fort, o sigui, les connexions que sí. Dius, no? De que a vegades que, doncs, allò, passejant...
O la imatge que hi havia a la capella, està en Monistrol també, això ho hem descobert també, doncs, fa 4 anys també. Hi ha moltes coses que no ho sé, és que... O que la Legió Còndor dels alemanys van estar al castell durant la Guerra Civil també, tenim les úniques fotos que estan al llibre, no vam publicar l'any passat... És que hi ha tantes...
I més que tot Catalunya hi ha aquests altres castells
que són de la família, hi ha 4.
Vull dir, no solament hi ha el castell de Can Feu aquí a Sabadell.
Que hi ha aquesta vinculació.
Hi ha aquestes...
Era una de les 20 famílies més importants d'aquí.
Hi ha Samalús, hi ha el castell de Samalús, hi ha el castell de Massaleta, hi ha el de Sant Hilari Sacalm, hi ha el d'Alp, hi ha el de Monistrol de Montserrat, hi ha a Barcelona, allà a baix a Pedralbes...
Això és on està enterrat, on està enterrat ell.
És tota una connexió de sèrie de coses que això dius...
Era una família molt
rica. Tot Catalunya hi ha això.
Es podria fer com una connexió...
Una ruta, ara que estem obrint l'oficina de turisme aquí a Sabadell, podem fer una interconnexió de ciutats o pobles i ens ho farem voluntaris per fer rutes entre per anar a Alp. Això, bueno, a Alp ja fem visites, eh?
Sí?
És el castell és privat, però fem visita el 8 de setembre. Fem una missa a la capella del castell i veiem els jardins romàntics, aquell sí que està molt ben conservat, i com que coneixem la família sempre ens ha obert molt les portes,
però
ja és algo
a dintre, no, perquè és privat
encara que hem entrat, eh?
Sí.
Bueno, tu no?
Però no fer la visita.
Però no sí. Fer la visita.
Clar, la visita es queda al jardí.
A nosaltres sí, perquè...
El de Samalús hem entrat tu i
sí,
jo,
a dintre,
però no deixen entrar ningú. I el de Sant Hilari hem entrat
pels jardins.
I ara que el castell o la torre d'en Feu és de propietat municipal, després de tants anys de converses, què creieu? O sigui, ara et tocarà, doncs, decidir, no?, els usos. Vosaltres teníeu, doncs, una primera proposta per recuperar els jardins originals de la finca, ja que els teniu, doncs, això que comentàveu, no? Doncs documentats,
és que tenim els plànols,
fotografiats, els plànols...
És que això no té ningú, és que tenim els plànols, llavors, clar...
Com serien aquests jardins?
Els jardins en l'època van ser els primers jardins que va dissenyar l'August Font, i llavors Can Feu té un, té un, té un desavantatge, que és, fa, fa baixar el terreny. Llavors, el, igual que Alp, no? El castell està al fons de la vall, doncs aquí Can Feu està també al fons de, com si fos el serrat de Can Feu, no? La riereta d'aquí a Soberbé, l'antiga riereta, no? Deus fer una miqueta de baixada. Llavors el jardí està com escalonat en cinc parterres diferents, cinc nivells, no? I cada nivell tenia una tipologia diferent de jardí. El més superi, el més gran, que és el superior, hem de tenir en compte que el jardí fa 9.500 metres quadrats. Vull dir que pot ser un parc urbà o públic molt important per Sabadell, perquè es poden fer actes culturals, es pot fer teatre, es pot fer hort urbà, es pot fer cinema a la fresca, es pot fer doncs, moltes coses, vull dir, donant-hi un ús, vull dir, naturalment. Llavors aquell jardí que és el més gran, el parterre més gran, és el jardí neoclàssic amb el cementiri. Llavors està la pèrgola romàntica, està el jardí domèstic, està l'estany, està el pavelló, està el jardí de la capella, i el jardí inferior amb una gruta romàntica, que això s'emparenta molt al castell de Weinstein, perquè hi ha una gruta que és única, que és com una cova, o sigui, com un camí subterrani pel jardí, amb unes pedres que són artificials, amb unes estalactites, i arribes a una sala rodona amb unes finestres, i aquestes finestres veu l'estany a través de l'aigua. O sigui, és una, es pot veure a través de l'aigua. Està soterrada, sí, aquesta. Uns vidres es pot veure els peixos.
Sí, sí. Això no ho ha vist ningú, però més que l'Aleix, eh?
Sí. Afortunat, eh?
Afortunat. Sí. Afortunat.
I teniu comptabilitzat? Quant costaria, sobretot?
Sí, vam fer el pressupost.
Mantenir-ho també, sí?
No, mantenir-ho no, però vam fer el pressupost, també perquè s'ha de fer excavacions, perquè és zona d'expectativa arqueològica, perquè des de l'època romana també hi ha molta activitat allà. Vam contactar amb Arrago, que van fer les excavacions al 2009, doncs, pel jardí i tal, i s'ha de costar tot, entre plantar els arbres i això, uns 20.000 euros. 20.000 euros aproximadament. Llavors també era excavació, recuperació del jardí i també hort urbà. Vam parlar amb dues entitats més també, amb el Feliu
Madaula.
Madaula també, que està molt interessat. I ara t'interrarem de veure també per altres coses d'allà que en feu. Vull dir que no només som nosaltres que estem lluitant, també hi ha moltes entitats que venen a nosaltres també, doncs, per fer, per exemple, el jardí, no? Doncs el jardí de l'amistat allà, que l'Estruc també estava molt interessat des d'un principi. Crec que aquest jardí és únic, que és molt similar al laberint d'Horta, i crec que creiem que s'ha de recuperar tal i com era.
Mm-hmm. Això és important, no?
Molt, perquè havia bancs de tancadís, havia columnes, havia figures clàssiques, havia una font a mig de l'estany, això ja no hi és. Vull dir que s'ha de... Nosaltres el que volem, des d'una perspectiva molt, molt d'associació, molt de junta, és tornar a l'edifici de l'Icomen al segle XIX. Tots els afegits que hi ha dels anys 50-60, que això ja era l'època del nebot de l'Olzina i tal, això volem totalment eliminar-ho. No, no, com que és tota aquesta deformació, sí, aquest... dels anys 50, no, almenys jo, però també tota l'entitat, doncs, aquelles cavallerisses tan gran que hi ha al costat, això volem fora. No, no, deslueix moltíssim l'edifici. Volem tornar-ho a l'era al 1800. Volem recuperar la seva forma original, totalment.
Aquest és l'objectiu,
sí,
no?
Sí, totalment romàntica, sí.
I creieu que els recursos per mantenir aquests jardins, per recuperar doncs, tot aquest paisatge, no? Aquesta manera de fer, no? Tal com era el segle XIX, ho hauria de fer tot, o hauria de sortir tot de l'Ajuntament? O creieu que alguns usos de la finca també doncs, ajudarien a finançar aquest projecte, ja que fos realitat?
Bueno, Elisabet, això sempre ho diem,
com,
que
com,
hi ha un
com?
Restaurant que hi va al darrere.
Sí,
bueno, va al darrere, sempre estem dient, bueno, el restaurant de Can Feu.
El restaurant de Can Feu, que hi va al darrere fa anys.
Ai, perdó.
T'has apropat.
Sí.
Bueno, l'ideal seria això, que hi hagués un restaurant que es fes sempre, es pugui utilitzar també per casaments o per...
Bueno, ahir ens van trucar que si al castell es poden fer fotos per una boda.
No, és la primera preus, vegada,
No és la primera vegada,
la tercera vegada.
La tercera vegada.
I de moment no es pot, no?
De moment no, és que de moment no.
Que me quiero casar y claro, a mi novia le gusta mucho el castillo. Digo, bueno, pues espera 5 o 6 años. No, claro, me voy a casar antes. Digo, claro. Però és veritat que el que diu l'Adrià és cert, no? O sigui, donar-li molts usos, la part baixa, doncs... o sigui...
Tenia un potencial turístic que s'hauria d'intentar, pues...
Què tenim a saber que no sigui tan d'allò? D'Ora de l'Aigua? El Pisit?
I la casa
els molins enderrocats del Ripoll.
Sí. I el problema també és això, que tampoc volem que acabi sent com una casa Durant, que s'arricli i que després no s'utilitzi, saps? Que s'utilitzi per només uns moments a l'any i ja està.
Mira, no. La casa Durant té el catalogada vecín. I com a vecín s'ha d'obrir una vegada al mes. Això ens ho va dir la Generalitat. Quan vam anar al patrimoni de la Generalitat ens ho van dir. No està obert una vegada al mes, no. Només l'obren per la festa major i per la plec I després alguna altra cosa i prou. Però s'ha d'obrir, és obligatori. Tot el que és patrimonial del vecín s'ha d'obrir una vegada al mes. La Torre de l'Aigua, no ho sé quina catalogització té.
És becil.
Clar, tampoc tenim tant d'aquest patrimoni, no? Clar, que suposo que això ho hem de revaloritzar.
He d'imaginar-vos una miqueta, o sigui, l'indret, no? O sigui, com deia Adrià, recuperar una miqueta el bosc, l'entrada ara amb el passeig soterrat dels ferrocarrils, a l'entrada a Sabadell, al jardí,
la part del torrent,
el pont... llavors el castell en si, el pati d'armes, doncs que hi ha diferents sales, doncs, com el castell de Montjuïc, que hi ha diferents, això ho vaig explicar l'altre dia que em vas tocar per parlar de la ràdio, com si no, el castell de Montjuïc no és una cosa que ens inventem nosaltres, vull dir, hem visitat molts castells i quan estan rehabilitats estan així. El castell de Montjuïc, el pati d'armes, hi ha diferents sales com el d'aquí, hi ha diferents sales d'exposicions, de lloguer d'entitats, de lloguer de sales, d'exposicions, de conferències, etc. El que és la planta baixa, la casa del Masover, que són doncs 500 metres quadrats, fer el restaurant. La planta de dalt, doncs, fer-la museu i lloguer de sales institucionals, no? Doncs algunes d'excepció de festa major, reproduir el mobiliari perquè està buit totalment, no? Però tenim les fotos, tenim la documentació necessària per fer-ho, i la part dalt de les golfes, que hi ha sales i dormitoris també, doncs fer algun tipus de lloguer d'espais o de que l'Ajuntament posi algun tipus d'activitat allà, no? De l'Ajuntament. I el jardí, o sigui, que tingui... Però clar, això també contrasta amb la catalogació que té ara l'edifici, que és parc i jardí. Clar, això jo li vaig dir al Matías, dic, i si canviem en la catalogació que té, o sigui, no sé com es diu, el sistema, no? Com que amb el sac que ve aquests problemes, no? Que si era esportiu però no podia tenir no sé què, en parc i jardí, en un restaurant no sé si es pot. Però clar, jo li vaig dir, diu, bueno, doncs canviem-ho.
Clar, perquè és important doncs tenir aquest negoci, clar, no? En la planta baixa, com dèieu, doncs per mantenir doncs, no? Aquests recursos d'aquest edifici patrimonial. Pel que fa al museu que voleu habilitar, serviria, suposo que també doncs, per recollir tota la informació, no? Que heu anat documentant durant aquests anys.
Sí.
I també doncs, seria una oportunitat més, no? Perquè la gent doncs, conegués la història.
Clar, i un museu doncs, obert, doncs, que es facin visites amb el restaurant i...
També donaria no? clar, recursos vull dir, clar, i també faria més viable el projecte.
Si hi ha una boda, doncs, llogar doncs, algunes sales de dalt també, alguna cosa, o sigui, hi ha molts espais, en terrasses, hi ha galeries, hi ha, o sigui, és a la carta, o sigui, és un castell que tu pots, i clar, és que hi ha bones vistes, aviam, sí que tenim els polígons al costat, però des de la torre principal es veu el mar.
Imagina't. I el pati d'armes, que també es divideix en diferents sales, per a què servirien, per exemple, això ho heu pensat o encara no?
Sí, ja s'havia utilitzat una vegada per fer concerts del 30 nits, no?
El pati, llavors hi ha les habitacions al costat per fer exposicions.
Que al segle XIX eren sales on estaven els porcs, les gallines, els gossos, eren diferents, però són sales grans, la cotxera, els carros, llavors aquestes sales, doncs, adequar-les i llavors...
Per fer exposicions.
Fer exposicions i lloguer d'espais. Hi ha moltes entitats allà al barri que no tenen lloc per reunir-se, per parlar, fer conferència, etc. Llavors la decoració és molt senzilla i l'únic que s'ha de restaurar una mica i està segurament més barat fer el pati d'armes i el jardí. Primer el jardí, llavors mica en mica el que estem dient sempre, Adrià, sempre ho diem.
Sí, la idea potser havíem tingut de fer el jardí i després potser es podien fer activitats allà per treure una mica de fons.
O sigui que no s'han d'aplicar els usos de cop, sinó que
s'ha
de fer per fases,
No pot gastar l'Ajuntament 5 milions d'euros.
Per fases, primer el jardí, les excavacions...
Primer les excavacions arqueològiques, segur, perquè el pati d'armes han de sortir... dos edificis d'època moderna del 1700 i pico, que eren les antigues quadres de la torre, llavors es van enderrocar i van fer el pati d'armes per, clar, què fan amb aquelles gallines, aquelles coses que hi havia en aquella època, no? Han de tenir un espai, llavors van fer un pati d'armes decoratiu, però també funcional, que era com les cavallerisses originals de l'època. Hi ha moltes anècdotes també, no? De la família que ens va dir que es feien festes pel mes d'octubre-novembre, mataven un porc, i vols fer una gran festa. Tenim una foto que està el propietari allà a la terrassa i amb els seus dos cosins, i va ser, suposo, per aquelles dates. I llavors, doncs, el que sé que estem dient és que aquesta història de Sabadell no es perdi, no? Doncs aquesta festa, per exemple, doncs, aquest home era bastant conegut i molt estimat a Sabadell, aquest el propietari. Llavors, doncs, quan sobrava el menjar de la seva festa, ho portaven aquí a la Casa Caritat, que era aquí la Passa Mercè. Hi ha moltes històries, moltes històries.
clar, històries que d'aquesta manera es podrien donar a conèixer doncs, als ciutadans, no? A més de tot aquest
ja que
patrimoni.
Ja que està 12 anys buscant, potser, que quedi en algun lloc.
I no hi ha terminis encara sobre la taula, no?, per rehabilitar el castell. Si depengués de vosaltres, allò, si jo fos com una fada que us pogués fer realitat doncs, aquest somni, quan creieu que s'haurien de començar doncs, a aplicar aquests usos?
Ja.
Ja arribem tard,
si
no?
Ja
home,
tard,
és que la setmana passada va caure un altre tros de paret, ara avui he passat perquè a la porta doncs, hem posat el calendari de visites que fem per fora i ara, bueno, doncs sembla ser doncs, que algunes persones han entrat perquè una de les portes que està oberta, no? Ara he trucat fa poc la policia, no?
Entren també
vàndals. Entren gent, entren que està molt abandonat, no hi ha llum, clar, és un...
Ja poden, saltar amb una facilitat,
I creieu que un cop tot estigui doncs, en marxa, l'Associació Cultural Can Feu perdrà sentit o al contrari, serà important vetllar perquè no es perdi doncs, l'interès per aquest edifici?
Vetllar i intentar potenciar-lo encara més.
Nosaltres ens vam fundar per ser els dinamitzadors i estem recollint firmes, que tenim quasi 3.000 ja, per dinamitzar culturalment l'edifici, amb l'ajuda notament del museu, perquè ara naturalment el museu té potestat perquè és municipal, no? Però nosaltres tenim molta més informació que ells, per tant, ens mereixem una miqueta de lloc especial.
Home, pensem que si tinguéssim les claus, possiblement que entraríem i el nostre compte ja començaríem a netejar una mica el jardí.
I ja començar a arreglar els jardins o jo què sé...
És molt burocràtic. No. Però sí. tinc molta esperança amb aquest govern.
Sí,
molta.
Jo també.
Tinc molta esperança, sobretot amb el Matías. Ell, i com us va dir, no? Diu, aneu al darrere, apreteu-nos, com si diguéssim. I ara, després de Setmana Santa, ens reunim amb el Juli, que té una proposta per nosaltres. Quina és? No ho sé. Però sí que és cert que ens hem de començar a moure, hem de començar a mirar aquell indret com que no és una barraca enderrocant. No. Sí que és cert que l'arquitectura del XIX, aquestes restauracions de l'estil de Bellet-le-Duc, no, que són fantasioses, que no tenen cap tipus de sentit, perquè estan fora d'època, no? Però hem de sentir que aquell indret per Sabadell va ser molt important a nivell cultural, arquitectònic i cultural. Per tant, és una joia a conservar.
Una joia a conservar i que hem començat, no?, amb aquest primer punt de partida, doncs, fent que sigui doncs, de titularitat pública i que segurament doncs, ara serà molt més fàcil fer realitat aquest somni d'aconseguir doncs, que aquest edifici, aquesta Torre d'en Feu, doncs, es mantingui com el millor possible, com era el segle XIX. Moltíssimes gràcies a Aleix González, a Elisabet Busqué i a Adrià García per fer-nos aquest recorregut pel passat, present i futur d'aquest espai. I a tots vosaltres us recordem que, si us ve de gust, doncs, aquest diumenge a les 11 del matí fan aquesta visita guiada que segurament trobareu molta i molta més informació.